A veus de casa, l'illa de paper.
Tenim a Ràdio Benicarló avui a Sergi Cambrils, que ha vingut a xerrar una miqueta amb nosaltres i a presentar-nos a alguna que altra autora, no? per poder ja fer la nostra llista per Sant Jordi. Bon dia.
Bon dia, Anna, com estem?
Molt bé, i tu?
Pues superbé, aquí sempre en rodejats de cultura i lletres i autors.
Quina meravella. I avui ens portes a una autora, concretament.
Sí, avui portem a Elena Fora, que és de Vinaròs, ha escrit la seva última novel·la, que es titula La decisió, i, bueno, a mi m'agradaria fer un repàs breu d'una mica de la seva trajectòria i dir que, bueno, Elena Fora és de Vinaròs, com he dit, es formà durant 4 anys a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, i el resultat d'aquest estudi durant aquest temps, va fer la seva primera novel·la, que es titula Els silencis del carrer de l'Arc, amb Onada Edicions, l'any 2020. Va quedar finalista en la tercera edició dels Premis Literaris, va ser l'autora revelació, i també com a autora infantil ha il·lustrat L'Estrella i els Reis Mags, també amb il·lustracions de Teresa Llorach, i editat per Onada Edicions. Hem de dir que 5 anys després de la seva primera novel·la, ella s'ha endinsat de nou en el món de la narrativa i avui tenim La decisió, la seva última novel·la.
Pues anem a saludar-la perquè ja la tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Elena.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me al vostre programa, L'Illa de Paper.
Bueno, gràcies moltes a tu gràcies. Per traure un ratet, no?, per poder xerrar amb nosaltres.
A mi, Elena, bueno, per començar, enhorabona per la novel·la. M'agradaria saber què ens conta La decisió.
Bé, La decisió, d'una banda, conta la història de la Flors, que és una història que passa l'any 1995 a Barcelona i que parla de la recerca dels orígens, de la complexitat de les relacions familiars i de parella i de la importància valuosa de l'amistat. Però alhora també conta la història de la Marina, que succeeix en un entorn rural entre 1949 i 1968 i que parla de l'estigma d'un embaràs esdevingut fora del matrimoni, de la maternitat amagada, de l'avortament clandestí i de com els costums i les normes socials encotillaven les dones i les sometien al pare o al marit. Les dues històries es desenvolupen entre secrets familiars i decisions transcendents que afectaran les protagonistes. I veurem que a mesura que avança la narració es van encadellant d'una manera curiosa fins que al final conflueixen en una de sola.
Molt bé. Jo com tots els escriptors, no?, sempre tenen alguna història rondant pel cap. A tu què t'ha impulsat a emprendre aquest projecte de novel·la?
Bueno, com tu ben dius als escriptors, bueno, escrivim perquè ens agrada, no? En principi és així. Però també, bueno, escriure és això, és una manera d'entendre't a tu mateix i de preguntar-te pel sentit de les coses. Però en el cas de La decisió, jo crec que també ha estat un exercici de reafirmació. La primera novel·la que vaig escriure, Els silencis del carrer de l'Arc, com tu dius, va quedar finalista del Premi Literari Autorrevelació, va tenir molt bona acollida entre els lectors. Per a mi va ser sorprenent i inesperat. I crec que ara necessitava com saber que podia tornar a construir un artefacte tan complex com és l'escriptura d'una novel·la.
Molt bé, jo, clar, tinc de referència El silenci del carrer de l'Arc, perquè, clar, l'he tingut a les meves mans, he vist que respira una mica d'aquest llibre, i a mi m'agradaria saber si has estat continuista respecte a aquest llibre, El silenci del carrer de l'Arc, o has preferit endinsar-te en nous terrenys literaris?
Jo diria que he fet les dues coses, però que les he fetes d'una manera inconscient. Les dues novel·les són molt diferents, tant en la temàtica com en el sentit o la idea que volen transmetre, però també i sobretot en l'estructura narrativa. La de La decisió és més arriscada i exigent, i en aquest sentit sí que podríem dir que he innovat perquè he explorat una tècnica literària diferent. però les dues novel·les estan més connectades que jo no em pensava. Tinc una amiga que sempre em llegeix abans de publicar i que és la que em va fer adonar que hi ha un tema de fons que les uneix i que és aquest secret familiar que travessa generacions. Per tant, en aquest altre aspecte sí que he estat continuista respecte dels silencis del carrer de l'Arc.
No, no, es nota molt, i això que dius, bueno, vaig estar a la presentació a Vinaròs, la veritat que em va agradar molt, i aquesta part on algun amic o familiar llig part dels teus fragments del llibre, està molt bé perquè ens situa una mica la novel·la i veus una mica el to, no?, que agafa. A mi m'agradaria també saber com està el procés de treballar i documentar-te per aquesta segona novel·la.
Bé, jo crec que més complicat del que sembla a primer cop d'ull, no? No, la documentació no s'ha de notar, llavors a primer cop d'ull sembla que no hagis fet res. Però la decisió hi ha escenes sobre pagesos, fusters, remeieres, sobre com funcionava el sistema de l'hereu, també sobre el món de l'art i de la pintura. La versemblança de tots aquests mons depèn en gran mesura de la recerca d'informació i de l'adequació. Has de conèixer bé el context que envolta els personatges, no ho saps tot. I si una història succeeix als anys 50 en un poblet rural de muntanya, no pots fer que un fuster d'aquell lloc i d'aquella època parli com un enginyer de Barcelona del nostre temps. Per tant, t'has d'interessar per com es vivia i com es parlava. I això vol dir que he hagut de consultar llibres, també internet i algunes publicacions d'àmbit local que havien recopilat mots i expressions propis de la zona i que, de fet, em van ser de gran ajut a l'hora de bastir la història de la Marina.
Sí, sí, i així, destacant aquests perfils de personatges, no?, de sers humans, tu què destaques dels teus personatges?
A veure, jo el que vull dels meus personatges és que irradien vida i veritat als ulls del lector, que siguin creïbles, que es percebin, com tu dius, com un ésser viu de carn i ossos. I per mirar d'aconseguir-ho, jo el que faig és elaborar una fitxa de cada personatge on, a més de fer-ne una descripció física, detallo com pensa, com actua, com parla, quines són les seues emocions, pors, contradiccions, desitjos, també com evolucionarà al llarg de la història. Ve a ser com un manual d'instruccions que em serveix per fer actuar els personatges d'una manera coherent en la narració. I, bueno, suposo que això és el que els humanitza.
Clar. Jo veig la coberta, val? La tinc aquí davant, i veig que és una coberta elegant, límpia, amb un títol molt curt, no? Per què un títol tan rotund com és la decisió?
Bueno, per a mi la rotunditat rau en la forma singular del substantiu. L'hauria pogut titular en plural perfectament, perquè a la novel·la es prenen moltes decisions, però només n'hi ha una que capgira el destí de tots els personatges. I aquesta és la que dona nom a la novel·la, la que quan et preguntes si el pare de la Marina no hagués decidit allò que va decidir, què hagués passat? Mm-hmm. I t'adones que la novel·la, tal com està concebuda, no podria existir. I, per tant, és aquesta forma singular d'aquesta decisió, que és la decisió que capgira el destí de tots els personatges.
Sí, perquè, clar, els nostres oients no ho veuen, però la coberta es veuen unes mans que aguanten una fotografia. Mm-hmm. I, clar, et preguntes què hi ha al darrere de la fotografia que il·lustra la coberta, no? És una mica aquest plantejament que ens fem.
Bueno, a banda de la faena meticulosa i precisa que has fet tu, la coberta, esta escena que tu dius, fa referència a la primera escena que connecta les dos trames de la novel·la. Es veu, com tu dius, les mans de la Flor sostenint una fotografia que és la que l'abocarà a la recerca dels seus orígens i, conseqüentment, a descobrir la història de la Marina.
Molt bé. I hi ha un rerefons personal o és completament ficció, aquest llibre?
D'entrada, una novel·la, en tant que novel·la, és ficció. Si es vol, sempre es pot trobar alguna cosa que faci referència a vivències personals de l'autor, però igualment continua sent ficció. Per tant, es podria dir que la decisió és un còctel de realitat adulterada, ficció i imaginació. La proporció que hi ha de cada cosa és irrellevant.
I, clar, els personatges, clar, desprenen incerteses i moltes vegades a mi m'agradaria saber quin paper creus que juguen dins d'aquesta novel·la els secrets, especialment els secrets familiars, dins d'aquesta literatura que fas tu.
Jo crec que és un tema que em sorgeix de forma natural, pel que veig. De fet, és un argument universal, també és un recurs que et dona peu a engegar la novel·la. El secret pot ser molt divers i les famílies hi poden conviure durant anys amb aquest secret. Però quan es trenca, es desencadena la història, perquè la memòria silenciada sempre genera necessitat de saber. I això, de fet, és el detonant que posa en marxa les protagonistes de les meues dues novel·les.
Mm-hmm. I per què has optat per aquesta confrontació entre generacions?
Bueno, per a mi una mica confrontar generacions és una manera de confrontar el passat i el present per saber en què hem avançat al llarg dels anys i en què no. Mira, l'escriptora francesa Annie Ernaux diu que l'escriptura és un acte de resistència contra l'oblit. Jo ho comparteixo. Quan escric, miro de rescatar la memòria de l'oblit perquè aquesta perdure en les meues novel·les. Això potser fa que tinguin un punt nostàlgic, però mirar el passat ens dona l'oportunitat d'entendre el present i de reconèixer comportaments inacceptables que hauríem de canviar si volem una societat més justa i igualitària.
A mi ara, Elena, m'agradaria, bueno, ja sabem que el llibre ha arrencat, estàs començant a fer una petita gira de presentacions per ahir, jo, com he dit, vaig estar l'altre dia a Vinaròs, em va agradar molt, i sé que, bueno, durant aquestes setmanes, inclús mesos, tens, suposo que hauràs tingut ja la recepció per part dels primers lectors. Què t'han contat? Com ha estat la recepció?
Bueno, jo diria que molt bona, perquè el que tu dius fa molt pocs dies que la decisió ha sortit al mercat i molts lectors ja m'han dit literalment que l'han devorada. Llavors, bueno, saber que els ha agradat és molt gratificant i també és un dels motius que t'empenya a continuar escrivint. Sí, sí, tinc moltes presentacions programades i, bueno, també vindré a Benicarló, per suposat, i, bueno, és la feina que toca ara.
I ara, clar, estem pràcticament a Sant Jordi, bueno, encara queda una mica, però nosaltres a l'editorial ja tenim una voràgine d'autors, de presentacions, voldria dir-te que anem una mica de bòlit. Tu com ho afrontes aquest any el Sant Jordi? Com ho veus?
Bueno, jo, per suposat, amb il·lusió. És el dia per excel·lència de la literatura, però també amb confiança. Jo vull pensar que els lectors deixaran que la decisió forme part del seu viatge i des d'aquí els vull dir que no se'n penediran. Així és que, bueno, amb il·lusió i això, hi ha confiança.
Molt bé, molt bé.
Suposat que sí.
Sabem que normalment els autors, quan presenten la seva novel·la, moltes vegades ja tenen a la recàmera una altra història que els ronda pel cap, no? Tu ja has tret a la llum la teva criatura, que és la decisió, però més enllà de la decisió, tens nous projectes? Tens alguna idea pel cap que t'està rondant?
Sí, però jo crec que serà a llarg termini, eh? Jo penso que 3 o 4 anys deixem una mica de temps i, bueno, llavors en podrem parlar, però encara tardarem.
Molt bé. Elena, a mi m'ha paregut genial. Crec que, bueno, no sé si vols fer referència a alguna coseta més, però penso que és un llibre molt recomanable, que tot el món el pot disposar d'ell a les llibreries per aquest Sant Jordi per regalar i pensem que, bueno, que serà tot un èxit i ja ho està sent.
Jo també ho espero. Així és que, bueno, res més que donar, pues això, les gràcies als oients per l'atenció i al programa per donar-me l'oportunitat d'engrescar-los a llegir la decisió i esperem que bueno, això, que el que els agrade, sobretot això, és el que més gratificant és per a l'escriptor, saber que la història ha arribat als lectors i els ha agradat.
Molt bé, Elena, pues moltíssimes gràcies per haver tret una estoneta per xerrar amb nosaltres. Ens veiem ben pronta i has comentat que vindràs a Benicarló, així que estarem molt pendents de la teva arribada aquí al nostre poble.
Molt bé, pues moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, Elena, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu.